Marquen un accident de trànsit a la carretera general entre Maó i Alaior. Ramiro López, bon vespre. Què més en sabem?
Bon vespre, efectivament. Una dona ha mort, quatre persones han estat evacuades a l'hospital Mateu Orfila, dues dones, un home i un nadó. Tots ells es troben estables. També hi ha hagut un altre trasllat a la clínica Joaneda. L'accident s'ha produït al quilòmetre 7 de la carretera general a l'altura de les obres de Rafal Rubí. S'hi han vist involucrat dos vehicles i encara s'estan investigant les causes. A causa de l'accident també s'ha hagut de tallar el trànsit de la carretera general i desviar-lo cap al camí d'en Cain.
Gràcies, Ramiro. Tot d'una ampliarem aquesta notícia que acabem de conèixer. És dijous 27 d'agost, una jornada més marcada per la crisi migratòria a Ceuta. Balears rebutgen acollir menors migrants de la comunitat autònoma i el govern defensa retornar-los a l'origen per a la reagrupació familiar. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre, ho ha dit la consellera Sandra Fernández durant la conferència sectorial d'infància que ha aprovat el repartiment de 25 milions d'euros per atendre una quantitat que considera insuficient.
Sí que se ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas.
El govern espanyol manté que els migrants han de tornar al seu país, però es nega rotundament a una deportació massiva mentre creix la tensió a Ceuta. Durant les compareixences al Congrés, el ministre Ángel Víctor Torres, que està ara al capdavant del comandament únic, ha promès que recuperarà la normalitat, tot i que diu no serà demà.
Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo.
A banda de Torres, també hi han comparegut la ministra de Migració, la de Sanitat, Mònica García, que nega el col·lapse als hospitals de Ceuta, i el de Justícia, Félix Bolaños, que ha reconegut que no tenien dades prèvies de la magnitud de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
I tornant a les Illes, la Policia Nacional investiga 7 persones pel disturbi registrat després de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma.
Ho fa per desordres públics i danys pel llançament d'objectes als agents. Un jutge haurà de determinar si els cita a declarar els organitzadors de la manifestació. La plataforma Menys Turisme, Més Vida anuncia suport legal als acusats i critica que la investigació sobre l'actuació policial passi en mans ara de la prefectura de València, ja que diuen això pot retardar el procés.
I a Eivissa, d'aquí a mitja hora, s'ha convocat un sopar contra la massificació turística.
És un acte previ a la cindriada de diumenge a Cala Saladeta per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa.
I la compra d'habitatge baixa un 11,5% al juny a Balears i el preu un 2,2%.
Són dades del Col·legi de Notaris de les Balears que, tot i això, quantifica en 4.050 euros al metre quadrat, una tendència a la baixa que avançava la setmana passada a Tinsa, que es dona als nuclis costaners i que els notaris han constatat que s'estén a altres municipis. Tot i això, el preu del metre quadrat a l'arxipèlag continua sent el doble que el de la mitjana estatal.
I en els esports en ciclisme, un impressionant Enric Mas frega la victòria a la 6a etapa de la Vuelta a Espanya. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. L'artenenc ha finalitzat segon i ha competit roda en roda amb el guanyador de l'etapa i també líder de la general, Tadej Pogačar. Enric Mas, que ha arribat als darrers quilòmetres amb opcions de victòria, és ara segon a la general i es consolida com la gran alternativa al domini de l'eslova a la Vuelta. En futbol, el Real Mallorca s'ha entrenat avui en les absències d'Arnau Puigmal, Sergi Darder, Don Prats, Dani Luna i Calumbà. A MotoGP, Izan Guevara competirà la temporada que ve a la categoria reina en Pramac Yamaha i al Mundial de Piragüisme, Marcus Cooper s'ha classificat per a les finals del K4 500 metres i Alex Graneri per a les semifinals de K1 500 metres.
I ahir ja ens ho avançava Dani Capó. La nit ha estat una nit tòrrida, ha plogut en alguns indrets, però continua la calor. I Dani, també la vista taronja per Rissaga Menorca.
Bon vespre, efectivament, sí, pendents de, sobretot d'aquestes rissagues que avui ens han deixat oscil·lacions de més de 120 centímetres, metre i 22 centímetres exactament, i en vista de mà es manté la vista taronja per possibilitat d'assolir metre i mig. Per tant, encara precaució en aquest sentit. Dissabte ja canviarà la configuració atmosfèrica i ja començarem a dir adeu en aquesta situació. Demà, pel que fa al cel, molt carregat com avui, també amb molta calitja, pols en suspensió, podem tornar a veure aquestes quatre gotes que tornarien a venir acompanyades de fang. També haurem d'esperar dissabte per fer net el cotxe i el que vulguem, perquè dissabte, com comentam, ja canvia la situació i tornarem a tenir bastant de sol. Però fins aleshores encara tens marcat per aquest ambient molt càlid, molt feixuc i bastant carregat. El vent, a partir de demà mitjan de matí, gira mestral i, com a mínim, farà baixar una mica les temperatures a la meitat nord de les illes i també alterarà una mica la situació marítima.
Gràcies, Dani. I en Cultura Valldemossa celebra en aquesta hora una nova edició de l'Art de Mossa, la Nit de l'Art, una nit amb art, artesania i també amb música en directe. Ho explica Quico Marín, regidor de Cultura.
Començat amb una xaranga per poble i que convidam a tothom a una nit màgica a Valldemossa per gaudir de l'art i de la música.
La programació ha començat ja a les 6 de l'hora baixa, com escoltàvem, i s'allargarà fins ben entrada la nit. Ho explicarem en finalitzar aquest informatiu, minuts abans d'arribar a les 8, en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. La Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència ha aprovat per unanimitat destinar 25 milions d'euros per a l'atenció als infants i adolescents a Ceuta. Totes les comunitats, incloses les Balears, hi han votat a favor, Manco, Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, on vots té les competències amb infància que no hi han participat. Les Balears, que consideren la partida insuficient, segueixen defensant que la reagrupació ha de ser la prioritat per a aquests menors.
La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, ha participat a la trobada de manera telemàtica en acabar. Ha reiterat que el govern de l'Estat hauria d'agilitzar els tràmits d'identificació dels menors que encara romanen desatesos a Ceuta després de la crisi migratòria de final de juliol. A falta de dades exactes, considera insuficient la partida aprovada.
Sí que se ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas para, evidentemente, pues escuchar a Ceuta y para poder aumentar pues en el futuro esta financiación.
A la trobada no s'ha tractat el possible trasllat de menors a altres comunitats autònomes. Tot i això, Fernández ha insistit que Balears ja no en poden acollir més i que la prioritat hauria de ser la reagrupació familiar. La Comunitat de Madrid s'oposa a debatre el repartiment i exigeix el retorn dels menors a Ceuta amb els seus familiars.
La ministra de Defensa de Drets Socials, Cirà Rego, fa una crida a la solidaritat i manté que la solució és el seu trasllat a la península. Actualment, el sistema d'acollida de Ceuta té 1.500 menors, entre els quals hi ha prop de 700 nines.
Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Y al tiempo responder al desafío que tiene ahora mismo la ciudad de Ceuta. Por tanto, lo que tiene sentido es trasladar, alojar a estos niños y a estas niñas y luego, a partir de ahí, empezar con el trabajo que, como saben, tiene que ser individualizado para garantizar sus derechos.
De fet, el ministre d'Administració Públiques i ara al capdavant del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, en la compareixença que ha fet avui a hora baixa al Congrés, ha admès que les Balears no s'hi poden destinar més infants no acompanyats.
Hay comunidades que han hecho un esfuerzo histórico mayor y, por tanto, eso se computa. No tiene lógica, por ejemplo, que cuando hay una situación de contingencia, como hemos hecho, se recarga a las Islas Baleares, que no están en contingencia, pero está a punto.
I és que avui ha estat una jornada farcida de compareixences parlamentàries per tractar la crisi migratòria a Ceuta. El darrer en fer-ho ha estat precisament Ángel Víctor Torres, per donar comptes, Maria Eugènia Quegles, de la seva nova responsabilitat.
Torres ha fet un repàs cronològic de totes les actuacions que el govern espanyol ha executat en les darreres hores a Ceuta davant el conflicte en la ciutat autònoma per trobar un lloc per concentrar les persones que entraren massivament a Ceuta. El ministre ha confessat que els terrenys per allò ja els migrants que oferia Ceuta no eren idonis per a ningú. Així i tot, manté que hi ha una sintonia absoluta en l'executiu ceutí, perquè l'objectiu, com ho diu, és que les persones que entraran nedant el 30 de juliol tornin al Marroc. Però no és senzill. La senadora popular, Cristina Díaz, lo ha rebatut.
A afirmar que todos pueden ser devueltos sin su voluntad, de manera inmediata, de la noche a la mañana, es falso. Es una imprudencia, es una temeridad, es una mentira y, por tanto, quien lo afirma a sabiendas sabe que eso no es posible. Ni se ha hecho nunca, ni se hace, ni se podrá hacer.
Nadie le ha pedido que actúe al margen de la ley ni que los devuelva esta misma noche. Le exigimos que tramite los expedientes, utilice todos los instrumentos legales y ejerza toda la presión diplomática que pueda sobre Marruecos.
En aquesta comissió parlamentària mixta, Congrés i Senat, en la qual ha comparegut Torres, s'han fet moltes incidències en com Espanya es relaciona amb el Marroc, fins al punt que el senador de Vox, José María Sánchez, pensa que hi ha una qüestió oculta inconfessable.
¿Es tan tonto y tan incompetente el presidente del gobierno? No. Hay que buscar una explicación política superior. Traición. Hay alguna connivencia inconfesable con Marruecos, la que sea, yo no lo sé, ni soy Sherlock Holmes ni lo puedo investigar, yo no lo sé, hay una connivencia, urge la aplicación del artículo 102.2 de la Constitución, que esta Cámara ejerza la acusación contra el presidente del gobierno por traición.
El govern a l'unisson s'ha posat al costat del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre els avisos o no del servei d'intel·ligència. El ministre de Justícia insisteix que l'Estat no tenia informació que fes preveure l'entrada de 70.000 immigrants a Ceuta creuant la frontera marítima tal com va passar els dos darrers dies del mes de juliol.
Bolaños assegura que el govern espanyol no tenia informació prèvia precisa de la magnitud de l'entrada massiva de migrants a territori espanyol, però sobretot nega que hi hagi la mà oculta del Marroc al darrere. Demana als grups polítics que no acusin sense proves.
No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia. Esto de lanzar insidias, sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad, esto yo creo que no es un buen camino.
Aquesta reflexió no ha convençut el grup parlamentari a tenor de la resposta de la popular Cuca Gamarra.
Ni reforzó la frontera, ni aumentó las plantillas, ni proporcionó más y mejores recursos a quienes defienden nuestras fronteras. Lo que hicieron ustedes fue cruzarse de brazos y mirar hacia otro lado.
La compareixença de la responsable de la cartera, Mònica García, també ha estat força tensa. La ministra de Sanitat ha negat que l'atenció sanitària a Ceuta hagi estat mai col·lapsada.
De fet, ha assegurat que des del primer dia a l'Hospital Universitari de la Ciutat hi ha hagut sempre un centenar de llits lliures per si s'havien de menester. No hi ha hagut cap sortir sense atendre cap cita mèdica cancel·lada ni cap intervenció quirúrgica anul·lada o retardada.
García reitera que l'única manera de mantenir la situació controlada és tenir els migrants ben allotjats en unes condicions, diu, òptimes d'higiene, hidratats i ben alimentats.
Ha reiterat el PP que demani que es confini la població marroquí per evitar que es propaguin malalties, perquè és una mesura, ha dit, il·legal i contraproduent. I ha demanat a Vox que aturi amb els discursos xenòfobs que creen un alarmisme, diu, injustificat.
El uso del término sarnoso, tuberculoso, o algún editorial de algún libelo ultraderechista que dice sarna, sida y locura vinculándola a la inmigración, sí, es profundamente injusto y profundamente xenófobo. Mis palabras defienden a la población ceutí del alarmismo.
La portaveu popular li ha etzibat que el que fa la seva formació és escoltar els professionals sanitaris de Ceuta, que diuen que sí estan saturats i que demanen més vacunes. Tot i així, la ministra ha anunciat que la setmana que ve es començaran a vacunar els migrants per evitar la propagació de malalties infeccioses.
I precisament demà hi haurà tres noves compareixences per aquesta crisi migratòria de Ceuta, serà al Congrés.
A les 9, el ministre de l'Interior, Fernández Grande Marlaska. A les 12 serà el torn del ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, i ja al capvespre, a les 4, tancarà la jornada la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.
Tot això quan continuen els episodis de tensió a Ceuta. Els veïns han tornat a manifestar-se per tercera jornada consecutiva en protesta contra la gestió del govern. Reclamen recuperar la normalitat a la ciutat autònoma.
D'altra banda, els episodis de disturbis i altercats viscuts a nits han deixat 12 persones migrants detingudes per presumptament apedregar diversos militars quan es dirigien a un punt de vigilància en un vehicle militar.
Aquest episodi ha marcat la Comissió Mixta de Seguretat Nacional sobre la gestió a Ceuta. El ministre, al capdavant del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, ha fet una crida a la convivència mentre que el PP demana més contundència.
Torres ha condemnat qualsevol forma de violència, també els atacs que han patit les persones musulmanes a la ciutat autònoma, així com organitzacions voluntàries com Creu Roja durant el repartiment d'ajuda humanitària. El ministre ha convidat el PP i Vox a promoure un missatge de no a la violència, mentre que la senadora popular, Cristina Díaz, demana que es posicioni sobre l'agressió als militars.
Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo. Pero yo lo que quiero es que hoy se entregue la comida y que hoy los voluntarios de Cruz Roja estén seguros. Por cierto, son personas de Ceuta, son de su misma ciudad autónoma que están ejerciendo un trabajo excelente, magnífico, como las fuerzas y cuerpos de seguridad, también los que han sufrido este ataque, con los que me solidarizo, estos militares y el resto.
Sobre la violencia, yo la he condenado, lo he hecho desde el principio, desde el minuto uno. Pero ustedes saben lo que no han condenado, no he oído ni una sola palabra de condena hacia los militares que hoy han sido agredidos en Ceuta. También merecen su condena, su reconocimiento y su protección.
Tot plegat, el darrer informe de la Fiscalia de Ceuta assenyala que s'han incrementat els delictes contra el patrimoni a la ciutat i s'han enregistrat 16 agressions sexuals, la majoria menors.
La fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ha anunciat que reforçaran els serveis amb 3 fiscals procedents de la península.
En el último informe que hemos recibido se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. Ojo, 16 de ellas mujeres, la mayoría menores de edad, lo que determina claramente que estamos hablando de una especial vulnerabilidad de los migrantes menores que pertenecen al sexo femenino, que son mujeres.
El Ministeri de Justícia també ha aprovat el primer jutge de reforç per a la ciutat autònoma a petició del Consell General del Poder Judicial. Així ho ha informat el ministre Félix Bolaños a través d'un missatge publicat a la xarxa social X.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La Policia Nacional acusa 7 persones pel disturbi registrat després de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma. L'informe policial conclou que els agents que varen dur a terme càrregues policials haurien estat objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals, un fet que neguen els organitzadors, que consideren que la policia intenta culpar els manifestants de la seva actuació violenta. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha anunciat suport legal als 7 investigats per desordres públics i danys.
La recerca se sustenta en material audiovisual recopilat durant els aldarulls, entre els quals figuren imatges obtingudes mitjançant drons de la policia, vídeos dels enfrontaments i gravacions realitzades amb telèfons mòbils. La Policia Nacional ha remès l'informe a l'autoritat judicial competent, qui continuarà amb la investigació i decidirà si cita a declarar els 7 investigats. Pel que fa a la investigació sobre l'actuació dels agents, que van deixar, per cert, diversos ferits i que ha de determinar si l'actuació dels policies va ser injustificada, ha passat en mans de la Prefectura Superior de la Policia de la Comunitat Valenciana, regió d'on provenien les unitats desplegades durant la protesta. 8 persones varen resultar ferides lleus, algunes de les quals varen haver de ser hospitalitzades. Entre els ferits hi havia un fotoperiodista que documentava la manifestació.
La plataforma Menys Turisme, Més Vida parla d'un procés poc transparent, critica que el fet que es derivi la prefectura de València retardarà el procés perquè quedin impunes.
El portaveu Dani Comas denuncia que, malgrat que hi pogués haver alguna actuació violenta entre els manifestants, la força i la violència de les càrregues policials van ser injustificades.
Els llançaments se varen produir, però també volem remarcar que el que se va produir també varen ser cops de porra, que varen ferir fins a 25 persones, se varen obrir caps, se va agredir a un fotoperiodista que estava fent la seva feina. Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
Els organitzadors de la manifestació continuen amb els tràmits per poder presentar una demanda col·lectiva contra l'actuació policial.
Imputacions que coneixem a dos dies de la cadena humana organitzada a Palma per tornar a protestar contra la massificació turística, el mateix dia en què Eivissa també hi ha convocada una cindriada popular per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa. Es durà a terme diumenge a la platja de Cala Saladeta, una de les més concorregudes en una temporada alta a Sant Antoni de Portmany. Abans, però, els veïns de la Marina de Vila faran d'aquí a manco d'un quart d'hora un sopar en contra de la massificació turística. Una iniciativa semblant a la del sopar a la fresca organitzat a nit al Passeig del Born de Palma, on es varen arribar a congregar 600 persones. Ens ho explica Ana Fernández.
Protestar per la situació de massificació turística que es repeteix cada any a l'illa i reclamar el dret dels eivissencs a gaudir de les platges durant els mesos d'estiu. És l'objectiu de l'Associació de Joves d'Eivissa, segons explica la seva presidenta Marga Torres, amb l'organització d'una xindriada popular aquest diumenge a partir de les 8 del matí a Cala Saladeta.
Reclamar més espais i més platges per a residents i per als treballadors, perquè trobam que estem en un model turístic caduc, que ja no hi ha més espai, ja no hi cabem més, i se mos està tirant fora.
I avui, a la zona del monument als hippies, al barri de la Marina de Vila, un grup de veïns s'ha convocat Fartes, un sopar popular al carrer en contra de la transformació dels barris per la saturació turística. Una trobada que tindrà lloc a partir de les 7:30 de la tarda i que, segons s'han explicat a través de les xarxes, és per reivindicar l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada, convivència i comunitat. Tornar a estar al carrer, no com a consumidors, sinó com a veïns.
I la Policia Nacional ha detingut 450 persones a Palma durant l'operació estiu, 200 de les quals han estat detencions in situ al districte de la platja de Palma. Els delictes que més es repeteixen són els furts i robatoris, encara que minven per mort de les mesures preventives. Neus Pericàs.
El cap de grup operatiu de resposta de la Prefectura Superior de la Policia, Javier Martín de la Torre, ha destacat que el fet de començar l'operació el mes de maig i no el juliol ha permès fer labors de prevenció de delictes. Els delictes de furts i robatoris amb violència, tot i ser els més habituals, han minvat respecte a l'any passat.
Y de la operación verano, pues muy satisfactoria. Está siendo prácticamente un verano, diría casi histórico, con una bajada, sobre todo en hurtos y en robos con violencia. La verdad que la tendencia es acusada.
Aquests fets delictius han caigut un 10%, segons ha comentat de la Torre. En canvi, el delicte que està sent el repte d'enguany és el de robatoris dins vehicles. Aquest fet s'atribueix a les balises B16, un nou objecte d'interès.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El preu de l'habitatge a les Balears duplica la mitjana estatal, tot i que baixa el mes de juny i se situa als 4.050 euros al metre quadrat. També baixa la compravenda d'habitatges. Són dades oficials del Col·legi de Notaris de les Illes Balears que apunten que concretament els pisos s'han abaratit un 2% a les illes. En total, el sisè mes de l'any s'ha tancat amb poc més de 1.160 operacions, més d'un 11% manco que el mateix mes del 2025.
És una tendència la baixa que Tinsa ja apuntava la setmana passada als nuclis costaners i que, segons han constatat els notaris, s'estén cap a altres municipis. Les dades de les illes contrasten, però, amb les registrades a l'àmbit estatal, on el preu dels habitatges ha continuat a l'alça, un fet que ha suposat un 8,8% d'increment anual. Tot i això, les Illes Balears segueixen sent una de les comunitats amb el metre quadrat més car. En total, a tot el territori espanyol, el juny es varen registrar més de 67.500 compravendes, un 4% manco que l'any passat.
tot i aquesta caiguda mínima del preu de l'habitatge que vos explicam a l'informatiu vespre, els preus continuen sent desorbitats i molta gent no pot accedir a una casa. En aquest sentit, la plataforma d'Afectar per la Hipoteca fa una crida a institucions i propietaris de pisos per aconseguir un immoble digne per una dona de 65 anys que viu al carrer. És Pilar López, està malalta i és víctima de violència de gènere. Ha parlat amb ella Carme Moreno.
López denuncia que fa dos mesos que viu en un cotxe al carrer després de ser desnonada. A causa de la malaltia que pateix, necessita cures diàries, du bolquer i es dutxa a la platja. López lamenta que la situació d'exclusió residencial que pateix li impedeix poder cuinar la dieta que necessita i fer-se les cures com toca.
La Caixa vendió el piso en Fondo Buitre. El Fondo Buitre estuvo asediándome y amenazándome y con propuestas de que cogiera 60.000 euros. Después pasó a que cogiera 3.000 euros y abandonara la vivienda. Vivo desde hace dos meses en la calle con un coche viejo, que es el único techo que tengo para protegerme.
La portaveu de la PA, Àngela Pons, explica que l'entitat cerca una alternativa habitacional per la dona que es troba en una situació de vulnerabilitat màxima. És per això que fa una crida a les institucions i particulars per aconseguir un habitatge digne per la dona.
Tenim una obligació digna de proveir-li d'una vivenda, a part de que la llei de vivenda balear obliga en el govern balear a que aquesta senyora tingui una alternativa habitacional i sobretot una vivenda en la que pugui netejar-se, arreglar-se aquest problema de sistema.
Una de les opcions que planteja la PA és que la dona obtingui una plaça en un hospital sociosanitari on podria ser atesa de la seva malaltia.
I ampliem ara la notícia de darrera hora sobre l'accident de trànsit a Menorca. Ho dèiem en començar, una dona ha mort en un accident de trànsit a la carretera general de Menorca, al quilòmetre 7, a l'altura de les obres de Rafal Rubí. Es tracta d'un ocupant d'un vehicle en el qual hi viatjava una família colombiana resident a Mercadal i que ha volcat a la vorera.
Els bombers han acudit per poder treure la resta dels ocupants del vehicle que han estat traslladat a l'Hospital Mateu Orfila. Dues dones de 34 i 47 anys, un home de 45 i un nadó de 21 mesos. Tots ells es troben estables a urgències. Hi ha hagut un altre vehicle implicat. En ell viatjava una parella. Un d'ells ha estat evacuat a la clínica Joanada. Encara es desconeixen les causes. La zona es troba en obres i hi havia diferents elements de formigó protegint un desnivell que podrien estar involucrats i que havien estat desplaçats. A causa de l'accident, també s'ha hagut de tallar el trànsit de la carretera general i desviar-lo cap al camí d'en Cain.
I avui hem conegut que s'ha interposat una multa d'entre 1.000 i 6.000 euros per un taxi de Palma que treballava a Eivissa sense l'autorització necessària. La policia local, amb el Servei d'Inspecció de Transports, han estat els qui han detectat aquest cas.
L'Ajuntament i el Consell d'Eivissa avisen que reforçaran aquests controls durant la temporada turística per combatre l'intrusisme i protegir els professionals que treballen legalment. El 2025 ja es va detectar un altre atac. Taxi, en aquest cas de Barcelona, cooperava de manera il·legal també a la illa Pitiusa.
I tres dies després de l'incendi de l'edifici a Can Picafort, al municipi de Santa Margalida, els agents de la Policia Científica de la Guàrdia Civil han inspeccionat l'immoble.
Sembla que l'interior dels pisos superiors no s'hauria vist afectat per les flames, però, en canvi, la planta baixa i el soterrani han quedat totalment destrossats. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Santa Margalida, Joan Monjó, ha reclamat que es torni a obrir un parc de bombers a Can Picafort.
Vàrem intervenir el màxim aviat possible que vàrem poder, però la veritat, a Can Picafort ni a Platja de Muro comptam en el centre de bomberos. Els bomberos vàrem venir del Cudi, és un puesto molt allunyat.
L'Ajuntament de Santa Margalida ha reallotjat 11 veïnats en establiments hotelers. Els propietaris confien començar les feines per apuntalar l'edifici com més aviat millor.
I ho dèiem en els titulars, Menorca continua a vista taronja per risc de rissaga. Durant el matí s'han produït algunes oscil·lacions de la mà que no han generat situació de risc. Ja fa dos dies que es manté l'avís, que es perllongarà també a divendres i dissabte. Per això, Ciutadella, les platges isen la bandera groga per precaució, ho explica el socorrista Alejandro Sánchez.
La gente no entiende cómo en el Mediterráneo puede haber mareas, porque en el Mediterráneo no hay marea. Pero sí que tenemos este fenómeno aquí en Ciudadela o en la zona de Ciudadela, que sí se lo explicamos.
Les oscil·lacions avui podran arribar al metre i mig d'altura.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, nova víctima mortal a les carreteres de les Illes. Ha estat a Menorca en un accident a la carretera general entre Mahó i Alaior.
Una dona ha mort i 4 persones han estat evacuades a l'Hospital Mateu Orfila. 2 dones, un home i un nadó, tots ells es troben estables. També hi ha hagut un altre trasllat a la Clínica Joaner. De l'accident s'ha produït al quilòmetre 7 de la carretera general a l'alçada de les obres de Rafal Rubí. S'hi han vist involucrats 2 vehicles i encara se n'investiguen les causes. Atenció, per cert, perquè a causa de l'accident també s'ha hagut de tallar el trànsit de la carretera general i desviar-lo cap al camí d'en Kane.
Les Balears rebutgen acollir menors migrants de Ceuta i el govern defensa retornar-los a l'origen per a la reagrupació familiar.
Ho ha dit la consellera Sandra Fernández durant la conferència sectorial d'infància que ha aprovat el repartiment de 25 milions d'euros per atendre'ls, una quantia que considera insuficient.
Sí que s'ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas.
El govern espanyol manté que els migrants han de tornar al seu país, però es nega rotundament a una deportació massiva mentre creix la tensió a la ciutat autònoma.
Durant les compareixences al Congrés, el ministre Ángel Víctor Torres, que està al capdavant del comandament únic, ha promès que recuperarà la normalitat, tot i que no serà demà. Per això fa una crida a la convivència.
Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo.
A banda de Torres, també hi han comparegut la ministra de Migració, la de Sanitat, Mònica García, que nega el col·lapse als hospitals de Ceuta, i el de Justícia, Fèlix Bolaño, que ha reconegut que no tenien dades prèvies de la magnitud de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
I la Policia Nacional investiga 7 persones pels disturbis registrats després de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma.
Ho fa per desordres públics i danys pel llançament d'objectes als agents. Un jutge haurà de determinar si el cita a declarar. La plataforma Menys Turisme, Més Vida demana que s'investigui també la violència de les càrregues policials que ara ha passat en mans de la Prefectura Policial de València. Dani Comas n'és el portaveu.
Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
I a aquesta hora a Eivissa comença el sopar la Marina de Vila contra la massificació turística.
És un acte previ a la cindriada de diumenge a Cala Saladeta per reclamar un canvi de model turístic i econòmic per l'illa.
Durant l'informatiu vespre també vos hem explicat que la compra d'habitatge baixa un 11,5% al juny a les Balears i el preu un 2%.
Són dades del Col·legi de Notaris de les Balears que, tot i això, quantifiquen 4.050 euros al metre quadrat, una tendència a la baixa que avançava la setmana passada a Tinsà, que es dona als nuclis costaners i que els notaris han constatat que s'estén a altres municipis. Tot i això, el preu del metre quadrat a l'arxipèlag continua sent el doble que la mitjana estatal.
Passen 3 minuts de les 7:30. Moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas començant parlant avui de ciclisme, perquè un impressionant Enric Mas frega la victòria a la sisena etapa de la Vuelta a Espanya.
El ciclista mallorquí ha finalitzat segon i ha competit roda en roda amb el guanyador de l'etapa d'avui i també líder de la classificació general, Tadej Pogacar. Enric Mas ha firmat una actuació brillant a la sisena etapa de la Vuelta, disputada entre Alcossebre i Castelló, arribant als darrers quilòmetres amb opcions de victòria, però finalment l'eslova s'ha imposat a l'esprint final. Escolta amb Enric Mas.
Bueno, un día que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar. Ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor. Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros pues tenemos que ir día a día. Y como habéis dicho, estoy segundo en la general y poco a poco pues nada, me voy sintiendo bien y gracias al equipo.
Ho sentiu, amb aquesta gesta Enric Mas és ara segon a la general, a 3 minuts i 34 segons del líder Pogacar, consolidant-se també així com la gran alternativa al domini de l'eslova a la Vuelta a Espanya. En futbol, el Reial Mallorca s'ha tornat a entrenar avui a Son Bibiloni després de gaudir del dia de descans i ho ha fet amb moltes baixes. A la sessió matinal no s'ha exercitat Arnau Puigmal, que va acabar amb molèsties diumenge, ni tampoc Sergi Darder, que podria ser baixa per al proper partit, i tampoc Adon Prats, Dani Luna ni Calumba Júnior. D'altra banda, Mateu Jaume s'hi ha estat sota les ordres del tècnic Lluís García. El defensa de Petra s'ha entrenat amb el grup, tot i que vol partir un altre equip per gaudir així de minuts. I el darrer arribar, Alberto Moreno, ha completat avui el seu primer entrenament com a jugador del Reial Mallorca. El jugador sevillà, que ja està oficialment inscrit a la Liga Hypermotion, podria debutar aquest diumenge a Sant Moix contra el Ceuta. I dos a punt més de futbol balear, a la segona federació el Poblense ha fitxat el defensa central Aldo Juan, amb experiència en categories nacionals i que ja coneix l'illa després de passar pel Mallorca, i l'Atlètic Balears ha anunciat que ja ha arribat als 2.000 socis. A la primera divisió, el Real Madrid es va imposar ahir per 4-1 a la Real Societat, en hat-trick de Kylian Mbappé i un altre gol de Vinícius. Un partit corresponent a la primera jornada i que va suposar el retorn de Mourinho al Bernabéu.
Primer partit en el Bernabéu, tranquilo. Ja no estoy para muchos nervios y tensión antes de los partidos. Son tantos ya. Pero me gustó mucho. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu. Primer tiempo difícil para nosotros, difícil en el sentido de no estábamos encajando en la presión. Y la Real Sociedad sin crear, pienso que el gol es el único tiro en puerta que han hecho en primer tiempo.
I avui es tancarà la primera jornada de la primera divisió amb els darrers dos partits. A les 8:30, Celta de Vigo contra Osasuna, i a les 9 del vespre, Barça contra l'Atlètic Club. I a la Champions League fa uns moments s'ha realitzat el sorteig de la fase Lliga, una competició que comptaran 5 representants espanyols en què cadascun jugaran aquesta fase 8 partits. Els enfrontaments més destacats de cada equip nacional són els següents: Real Madrid contra Inter i Arsenal, Barça contra Manchester City i PSG, Atlético de Madrid contra Bayern de Múnich, Liverpool i Manchester United, Villarreal contra PSG, Liverpool, Manchester United i Borussia Dortmund, i Betis contra Arsenal, Bayern de Múnich i Borussia Dortmund. I a la Conference League, el Getafe disputarà a les 9 del vespre contra el Partizan el partit de tornada de la fase prèvia, amb l'avantatge del 3-1 aconseguit a l'anada. Parlem ara de bàsquet, perquè l'Azul Marino ja ha encetat la pretemporada d'un nou curs en què debutarà la màxima categoria del bàsquet nacional femení i ho farà amb una plantilla molt de potencial i un projecte ben ambiciós. Tot i així, l'entrenador Alberto Antuña encara no té a la seva disposició jugadores com Alba Torrens o Alima Dembélé, que estan concentrades en les seves seleccions per a disputar el proper Mundial. Antuña, el tècnic, està molt satisfet a la confecció de la plantilla.
Creo que el equipo se construyó bastante pronto, pudimos entrar en el mercado antes, yo creo que el resto, y eso ha significado también que hemos podido, bueno, hacer un equipo muy competitivo, conseguir jugadoras que en un principio parecían casi inviables para un proyecto como el nuestro, así que ahora ya con ganas de tenerlas a todas aquí, empezar a que ese roster, ¿no?, potente se consiga hacer un equipo.
I a la primera FEP, el Palmer Bàsquet ha presentat avui la seva campanya d'abonaments. Els preus oscil·len entre els 120 euros de les renovacions i els 140 pels nous socis. Escoltam el president del club, Vicenç Palmer, parlant just d'això.
Hemos analizado para poner precios pues todo cómo está el mercado, ¿no? Y creo que los precios que ponemos en general pues son muy competitivos para la categoría. Hay que entender, y los aficionados yo sé que les costa, que no entienden, para ir a ver un partido de primera FEP donde ya muchas veces verán pues equipos de ACB, pues se tienen que poner en valor.
I el bàsquet Menorca ha tancat la contractació del base serbi Aleksandar Zvekovic, un jugador de primer nivell que ha passat pel Betis, l'Estrella Roja, el Partizan o l'Estudiantes, on precisament va coincidir amb l'ara el seu nou entrenador, Javi Zamora. I la MotoGP tindrà un nou pilot balear perquè Izan Guevara competirà la temporada que ve a la categoria reina. Serà amb el seu equip actual, el Pramac Yamaha, i es convertirà en el quart pilot balear a disputar un mundial a la màxima categoria del motociclisme. Actualment, el de Saint Deotaria és segon al mundial de Moto2 a 42 punts i mig del líder, Manu González. I acabant l'informació esportiva d'avui vespre, parlant de piragüisme, perquè el Mundial que es disputa a Poznan, Polònia, Àlex Graneri ha aconseguit la classificació per a les semifinals de K1 500 metres després de finalitzar segon avui a la quarta sèrie. La victòria ha estat per a l'austríac Timon Maurer, que s'ha imposat per una sola centèsima al Palmassar. D'altra banda, Marcus Cooper ha aconseguit passar les finals del K4 500 metres, mentre que Adrián Castaño no ha tingut sort i ha perdut una plaça per a la final al darrer metre.
Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El sindicat d'infermeria acusa la consellera de Salut de minimitzar els problemes del servei d'urgència a l'Hospital Camp Misses d'Eivissa. Denuncien que els pacients han d'esperar fins a 12 hores per ser atesos.
Les infermeres diuen que no poden assumir aquesta pressió assistencial i demanen més personal i també que reforci el servei de pediatria. La consellera de Salut, Manuela García, defensa que es treballa en col·laboració amb els professionals sanitaris per millorar el servei.
Son tiempos de espera que están más o menos en la misma línea. ¿Eso quiere decir que no haya que trabajar? Sí, sí que hay que trabajar y por eso estamos intentando pues homogeneizar y sobre todo facilitar que haya determinados procesos, como dices, pediatría o como haya algún otro tipo de especialidad, que sean más frecuentes y que puedan bajar rápidamente al servicio de urgencia porque ya estén allí a la hora de valorarlo.
Precisament el sindicat d'infermeria, el SATSE, prepara mobilització per als pròxims mesos a totes les illes. Entre les seves reivindicacions reclama millores salarials i de conciliació. El sindicat lamenta que aquesta legislatura hi ha hagut, diu, zero negociació amb el col·lectiu per part de la Conselleria de Salut. Ens ho explica Carme Moreno.
El secretari general del sindicat SATSE a les Illes, Jorge Tera, diu que encara s'han de definir les mobilitzacions, però assenyala que les infermeres no estan disposades a fer una vaga indefinida com si han fet els metges, però no descarten, diu, aturades parcials o manifestacions per coçar el malestar del col·lectiu que, diu, et sent abandonat.
Entonces, una legislatura de abandono absoluto, total, completo de las enfermeras, de las condiciones de trabajo y de las condiciones retributivas de las enfermeras, y donde todo el dinero, todo el crecimiento salarial ha ido a parar a la categoría de médicos, por una parte, y por otra parte, a homologar retribuciones de abajo hacia arriba.
Terán no entén per què Salut no accepta millorar el ton de feina a les infermeres de Mallorca, com s'ha fet amb les treballadores dels hospitals de Menorca. I a Eivissa lamenta també que les infermeres dels hospitals estan mal pagades i critica que no se'ls ha aplicat una millora que es va acordar l'anterior legislatura.
Firmamos un acuerdo en el que hablábamos de que el valor de la hora de noche, de festivo y de turnicidad de las enfermeras se tenía que homologar, por ejemplo, al que perciben las del 061, que es más alto que el que perciben en el hospital. Y tenía una fecha de efecto de primer trimestre de 2024. La administración de ahora se ha negado rotundamente a implementar ese acuerdo, diciendo que si aquello fue una medida electoralista, pero han implementado todas las medidas que llevaba ese acuerdo que afectan a los médicos.
Segons Tera, la manca de infermeres aquesta estiu ha afectat sobretot els serveis d'urgències dels hospitals.
I encara de l'àmbit laboral, UGT xifren el 100% del seguiment de la vaga a la canera municipal de Son Reus a Palma, començada de dilluns en protesta per la precarietat de les instal·lacions. El sindicat denuncia ingerències per part de responsables de medi ambient de l'Ajuntament.
Ho qualifiquen d'esquirolatge perquè diuen accedeixen a les instal·lacions per fer tasques pròpies dels treballadors en vaga per tal de minimitzar els efectes de les aturades. També els acusen de difondre falsedats entre la plantilla perquè es facin enrere en la reivindicació. UGT reclama una reunió amb el consistori per abordar el conflicte. És Juan José del Teso, responsable del Servei Públic de Balears d'UGT.
La empresa sí ha trasladado al Ayuntamiento 4 registros de entrada en el que entre uno de ellos habla de las medidas de prevención que van a empezar ya a cometer y otro en el que están recordando que si viene una modificación del contrato actual sería una vía para la solución del conflicto y sin embargo el ayuntamiento con nosotros no está teniendo ningún tipo de interlocución ni nos está proponiendo ningún tipo de salida.
I atenció si sou autònoms perquè aquesta informació vos interessa perquè a partir de demà es podran demanar la compensació de les quotes durant les baixes mèdiques. També entrarà en funcionament l'oficina de l'autònom que oferirà informació i suport als més de 100.000 treballadors per compte propi de les illes.
La línia d'ajudes està dotada en 600.000 euros per compensar les quotes de la Seguretat Social que els autònoms abonen durant els dos primers mesos d'una baixa laboral. Cobrirà fins a un màxim de dues mensualitats amb un límit de 800 euros per beneficiari.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
A Sant Antoni de Portmany, la festa egípcia del passat 13 d'agost, en la qual es va emprar unes 170 tones d'aigua a la pedrera de Can Coix, ha desfermat l'atenció avui en el Pla Municipal d'Animanau.
El grup socialista denuncia que la memòria tècnica està plena de referències a la paraula water, aigua en anglès, i ha afegit que encara hi ha restes de ciment i formigó en una activitat qualificada d'innòcua. Raúl Díaz es regidor del PSOE.
La propia memoria contemplaba desbroce, nivelación del terreno, retirada de piedras, zanjas y maquinaria pesada. Por cierto, no sé si usted ha estado allí después del evento, yo sí que he estado y le aseguro 500% que ahí no se usó, aparte, bueno, que ahí se usó, aparte de mucha water, cemento y hormigón.
El batlle de Sant Antoni, però, continua defensant que el consistori no tenia coneixement previ de l'ús de l'aigua real per a la llacuna projectada. És Marco Serra.
La memòria descriptiva no detalla que se fuera a crear un lago con agua real, ni especifica sus dimensiones, ni indicaba la cantidad de agua que se pretendía utilizar. Por tanto, que en un plano escenográfico aparezca la palabra water no equivale a informar claramente al ayuntamiento que se van a utilizar ciertas cantidades de agua para crear una instalación de estas características.
Una altra festa privada, la del dia de l'eclipsi a la platja de Serenal i la manca d'agents de policia local en el dispositiu d'aquella jornada han centrat també la sessió plenària. Els socialistes han demanat la dimissió de la primera tinent d'alcalde, que s'ha defensat del que considera que podrien ser injúries i calúmnies.
I la connexió entre la desalinitzadora de Ciutadella i el depòsit d'Escaragolí és cada vegada més a prop.
El govern ja ha publicat al BOIP la relació de 33 finques que hauran de cedir alguns terrenys per fer aquesta nova canalització a través de cessions de pas, permisos temporals o expropiacions. Actualment, la desalinitzadora abasteix els depòsits d'Artruig i Son Blanc i només funciona a la meitat de la seva capacitat. Aquesta nova infraestructura anunciada a finals de 2025 permetrà reforçar la distribució al municipi i dependre menys dels aqüífers.
I demanar al govern més finançament per a la residència i el centre de dia, agilitzar la cobertura de la plaça de l'inspector de turisme o prohibir els aterratges d'helicòpters privats són algunes de les propostes que s'han aprovat per unanimitat al ple del Consell de Formentera. Regina Mayans.
1,5 milions d'euros és el que suposen els salaris dels treballadors de la residència i del centre de dia de Formentera, una despesa davant la qual l'illa demanarà més finançament al govern. Sentim el portaveu de Sa Unió, Hugo Martínez.
Para mantener el número de personal que tiene que haber, efectivamente se necesitan recursos económicos.
D'altra banda, la plaça de l'inspector de turisme actualment es troba vacant.
Nos encontramos dificultades de conseguir personal en este área.
I per això els socialistes demanen agilitzar el procediment per cobrir-la, ho explica el conseller Esteve Portes.
La manca d'aquest inspector o d'aquests inspectors que hi havia hagut fins ara genera una repercussió negativa sobre l'illa de Formentera i sobre la qualitat del turisme.
Una mesura que ha tingut el suport de tots els grups i del conseller no escrit Llorenç Còrdova.
El que toca és posar-se les piles, que és ara en agost-setembre, no en desembre.
I a la qual fins i tot gent per Formentera hi afegeix propostes temporals, ho explica el conseller Rafa González.
Es pot mirar a internet, es poden mirar anuncis, es pot anar a acompanyar tècnics amb policia local o amb Guàrdia Civil.
I fan una altra proposta relativa en aquest cas als aterratges d'helicòpters privats a l'illa.
Havien el mes de març una empresa buscant espais a la mola, oferint sous en els propietaris dels terrenys perquè es poguessin produir aquests aterratges. Som coneixedors de com a mínim 2 aterratges en el mes de juliol. El ple desconsell es pronunciï rebutjant aquests aterratges i enlairaments a Formentera.
Una mesura que també ha tingut el vistiplau de la resta de grups.
10 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Un incendi ha obligat a evacuar el poble del Saler a València i diversos càmpings. El foc s'ha declarat avui migdia a un parc natural de la zona.
L'Ajuntament de València ha habilitat autobusos municipals per a traslladar els veïns. L'evolució del fum també ha obligat a desallotjar una platja propera a la zona.
Precisament, el govern espanyol destinarà una línia de subvencions de 80 milions d'euros per a municipis de repte demogràfic que podran destinar-se, entre altres actuacions, a la recuperació de les zones afectades pels incendis forestals aquest estiu.
Ho ha anunciat la vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica i repte demogràfic, Sara Gessen, durant la seva visita a l'embassament de Sant Juan en la localitat madrilenya de Pelayos. De la pressa, Agen ha explicat que les ajudes aprovades aquesta setmana pel Consell de Ministres estaran destinades a projectes de reactivació del territori, gestió forestal i adaptació, així com també actuacions en zones afectades per incendis.
I a Zamora investiguen un capellà per presumptes abusos sexuals a menors i l'aparten del sacerdoci.
El bisbat ha apartat temporalment el capellà del seu càrrec i de qualsevol treball que impliqui contacte amb menors i ha oferit la seva col·laboració a les autoritats.
I en internacional, les autoritats del Nepal eleven a prop de 400 les víctimes mortals de la riuada al nord del país i a més de 1.500 els desapareguts.
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha informat de 4 espanyols desapareguts.
Y hago un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular, tanto de nuestro operativo sobre el terreno como de la unidad de emergencia consular aquí en los servicios centrales en Madrid.
Desenes d'assentaments i infraestructures s'han vist greument afectats per l'aigua, que també ha causat danys importants a la Xina.
I Rússia ha continuat aquesta matinada amb els bombardejos a les indústries i els centres logístics ucraïnesos. L'atac ha deixat 2 persones ferides.
Un nou atac massiu amb missils i drons ha causat l'incendi d'un magatzem que també ha afectat habitatges i altres empreses del voltants, mentre que Rússia intensifica els atacs sobre Ucraïna. Kiev continuen la manca d'interceptors Patriot capaços de batre missils balístics.
I acabam el mes d'agost amb l'eclipsi parcial de Lluna.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
En aquest cas, l'ombra de la Terra cobrirà el 93% del satèl·lit la matinada de demà i es podrà veure des de qualsevol indret de les illes. El punt màxim s'assolirà a les 6:30, però el fenomen començarà quan passin uns minuts de les 4:30.
La lluna se situarà a 11 graus damunt l'horitzó i veurem com es va tenyint de vermell. Només serà de color blanc la part que quedi fora del con de l'ombra de la Terra. Amado Carbonell, president de l'Observatori Astronòmic de Mallorca.
Així es veu aquesta atmosfera terrestre per la reflexió de la llum pot filtrar tots els colors excepte el vermell. I el vermell travessa l'atmosfera i arriba la lluna. Es veu vermella.
A diferència del sol de fa dues setmanes, en aquest cas es pot mirar sense protecció, ja que segur, igual que també es pot fotografiar sense filtres específics.
I una volta al món ha estat la temàtica de la festa de clausura a Eivissa, una de les escoles d'estiu de Madiba, l'Associació de Mares i Pares de Persones amb Discapacitat de les Balears. Un centenar d'usuaris han compartit amb les seves famílies tot el que han après dels països viatjant pel món. Carmen Cires.
Mirin els panells informatius, passin al control d'equipatge i cordin-se els cinturons perquè la volta al món comença. José Alberto és usuari de Madiba.
Y el festival este año se trata de viajes por el mundo.
Les escoles d'estiu de Madiba i Eivissa han viatjat cada setmana de l'estiu a un país diferent i ara els alumnes comparteixen tota la feina en un festival de cloenda. I han participat prop de 100 alumnes, a més de familiars, monitors i voluntaris. Marian Vives és responsable de comunicació a Madiba.
Han fet el decorat de les activitats. Així també totes les activitats que fan tenen un sentit per ell i avui és el colofon final que li mostren com veus a totes les seves famílies i amics pues, la feina que han fet i les actuacions de les que disfrutarem avui.
L'associació explica que aquestes escoles es fan entre juny i setembre perquè les famílies puguin descansar i conciliar la vida familiar amb la feina i els usuaris com Dulce Nereida gaudeixin de l'estiu.
No quiero volver al colegio de invierno, me quiero quedar aquí, ¿sabes? O sea, estoy muy contenta de estar aquí.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
Ibai de Mossa celebra a nit una nova edició d'Art de Mossa, la nit de l'art, una cita que converteix des de les 6 de l'hora baixa i fins ben entrada la mitjanit al municipi en un gran escenari a l'aire lliure amb art, artesania i música en directe.
I entre les actuacions previstes hi ha Joan Colom i Gori Mates, Elkin Robinson, Nacho Vega Band, Xenxo i la banda del taller, Marino e Marini o Krista Elmer, la plaça de la Cartoixa concentrarà bona part del tram amb final de la vetllada amb Raquel Bueno, de Tima Kers, Guille Wells Band. Una proposta per redescobrir Vall de Mossa darrera hora de l'hora baixa quan els carrers, les places i els espais emblemàtics del poble s'ompliran d'art i música. Quico Marines, el regidor de Cultura.
Tenim més de 100 artistes i artesans, comptam amb 5 places amb música en viu i tenim des de jazz, blues, tenim DJ i música rock. Hem començat amb una xaranga per poble i que convidam a tothom a una nit màgica a Vall de Mossa per gaudir de l'art i de la música.
I per la mare de les festes de Binissalem. I és que Binissalem ha encetat les festes del Vermà amb una nit de música de primer nivell. Suassi i els Pets seran els encarregats de donar el sus a la celebració dissabte, dia 5 de setembre.
Els protagonistes de la vetllada han passat avui pels micròfons del programa El Dia. Pep Suassi ha reconegut que es tracta d'una cita molt esperada per a la formació i ha augurat una nit molt especial.
I els Pets és una d'aquelles bandes que mos fa moltíssimes ganes per estar amb ells, compartir escenari a Binissalem, que me fa l'efecte que a Binissalem no havien fet concerts des de fa molts anys d'aquesta magnitud, ho diríem així, per recorregut que pugui tenir els Pets, i jo crec que serà una nit de pop i de rock bastant, bastant guai.
Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure, sense cap per què. Tinc ganes d'oblidar
Joan Reig, bateria dels Pets, ha destacat que aquesta nova gira, amb el bo i millor dels seus 40 anys ja de carrera, que va dur a principi d'estiu al Tribufest de Felanitx, està donant moltes alegries als seus seguidors, tot i que temes tan referencials com Bon dia no formin part del repertori. En
però,
principi...
Què passa? Que a vegades ve la part més jove del nostre públic, o sigui, nens. Nens que quan va sortir el Bon dia no havien nascut, perquè és del 96, si no m'equivoco, o del 97, no ho recordo bé, doncs a vegades ens veiem obligats a tocar-la, tot i que no està en el repertori d'enguany. Bon dia,
ningú m'ha demanat, però fa bon dia. La festa, que no sabem si comptarà amb el bon dia que escoltam de fons, començarà a les 8:30 a l'escenari, al pàrquing de l'escola graduada. Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 27 d'agost, en què s'ha registrat una nova víctima mortal a les carreteres de les Illes. Ha estat a Menorca en un accident entre dos vehicles al quilòmetre 7 de la carretera general, entre Mahó i Alaior, a l'altura de les obres de Rafal Rubí. Clàudia Mallia, bon vespre.
Bon vespre. Una dona mort.